La Caverna Galàctica.
Un magazín top de filosofia pop.
Hola, cavernícoles.
Allô, allô. Allô, allô, qu'est-ce Henri? De què parlem avui?
Parlarem d'un tema que en principi crea un estat doncs, de curiositat, de preocupació. És un tema seriós, però que volem tractar amb tota normalitat, tranquil·litat i fluïdesa. Parlem del suïcidi.
Oh, la, la. Suïcidi.
Suïcidi.
Aquí són paraules majors, és sèrio. Posem-nos serios.
El suïcidi no és un...
Per un programa.
Un fenomen que sigui nou, això no. És, ho sabem. I volem dir-vos que, bueno, que això és des del de nacimiento de l'ésser humà ha estat present a sí. Totes les societats
des
i les
comunitats. Des de que el mico aquell del 2001 va descobrir l'obelisc, no?
Vaja, i tant.
Que ja han existit els suïcidis.
Pels molts motius diferents i sempre han estat preocupants perquè, vulguis o no, és deixar de participar en la vida d'una manera més o menys voluntària. Aquest matís és el que marca la diferència.
Sí. I ja des de... En el món de la filosofia, que és el que intentem tractar nosaltres, oi, Enric?
Sí.
A vegades amb més fortuna, a vegades amb menys fortuna.
Però ho fem amb molta vocació.
Sí, 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 sí. I vocació i passió.
I passió. I volem passió. Un busto en el Partenón, que...
Bueno,
que no Panteón.
Posem-nos serios, Enric, que avui el tema és serio.
Vinga, va.
I es veu que hi ha... Clar, diferents postures en la història de la filosofia. Ara no farem tot un recorregut perquè tampoc tenim temps, sols és una hora. I tenim preparades dues entrevistes que estan molt bé, que ens explicaran una miqueta la seva experiència de persones properes o fins i tot de primeríssima mà, no? D'intents de suïcidi. Però a la història de la filosofia hi ha hagut que s'han postulat una miqueta a favor i com una cosa que està bé de fer-ho si trobes, no, que la teva vida no té cap tipus de sentit o és ja dolorosa. I alguns, no, que es posicionen en contra, no?
Exacte.
És una miqueta antinatura, no?
No és absolut, és relatiu.
Exacte.
El suïcidi no és sempre de la mateixa manera, ni es viu de la mateixa manera.
Sí, bueno, és com tots els temes en la filosofia, sempre trobaràs diferents perspectives, que això és lo bonic. Poder compartir diferents perspectives. Digues, digues, Enric.
Ah, no, això t'estàs escoltant, m'agrada molt, sí, com ho deies.
Aristòtil, per exemple, no, que considerava que el suïcidi era un acte que va en contra de la recta raó, no? I que era, és com una mena d'atemptat contra el que li deu a l'individu, a la comunitat, no? És com, suïcidi és igual a una injustícia, no? Per Aristòtil.
Veus? Hi havia un savi, un dels set savis de l'antiga Grècia, que es deia Periandre, que es va suïcidar. Sí. I era un savi, era un dictador de lleis. Vull dir que potser hagués entrat en contradicció amb Aristòtil. Aquesta...
Segurament.
I no passa res, en absolut.
No.
Plató també. Plató tenia tres, diguéssim, excepcions o tres categories de suïcidi, que eren una. Ell pensava que el suïcidi es podia realitzar si era ordenat per l'Estat, és a dir, com en Sòcrates, que
sí, sí, sí.
El mateix Sòcrates va haver de prendre la cicuta, no? Segona, si per malalties doloroses i incurables, és una mica...
L'eutanàsia, que és una mena de suïcidi, també,
no? Això mateix, exacte, doncs ja es plantejava. Era una de les possibilitats que considerava Plató possibles. I llavors un calaix desastre que diu per alguna desgràcia insuportable. I deia que si algú no podia suportar perquè era això insuportable, doncs també estava per ell justificat el suïcidi. Però no era prendre-li l'autoritat a ningú més. Aquesta és la diferència potser amb d'altres plantejaments com poden ser el catòlic, no?
Sí, sí, sí.
Que un no és amo i senyor de la seva pròpia vida i no es pot suïcidar. Tant és així que de vegades els suïcides estaven prohibits de ser enterrats en sagrat.
És curiós com tu i jo fa uns anys enrere, no? ens hagués passat.
Exactament.
Els actors tampoc.
Sí, bueno, els actors... o encara ara, també. A veure què ens passarà quan... No, vull dir que això està obert. I és que, també ho diem una mica amb somriures, però en sèrio, perquè una de les característiques del suïcidi és que a vegades passa que no saps com preveure-ho, no? No. I que tothom ha d'estar alerta.
I és curiós perquè també en diferents etapes i en corrents artístiques ha estat com fins i tot idealitzat, no? Sí. És com, per exemple, en el romanticisme. Quan Goethe va publicar Les desventures del jove Werther, va provocar una sèrie de... una quantitat brutal de milers de suïcidis, no?
Sí.
És curiós. I l'heroi romàntic per excel·lència és un heroi que, per regla general, es suïcida. És curiós. Després, ara em recordo també de Mariano José de Larra, no?
Sí.
El periodista espanyol del segle XIX, no?, que es va suïcidar, també, per una història d'amor.
L'Àngel Ganivet, que era poeta, també es va suïcidar. Bueno, clar, és que la llista és interminable, si vols.
És curiós.
Tenim una llista de persones que...
I en el món de l'art, bueno, en el món de l'art, un fotimer, també, clar. No? Des de la música de Kurt Cobain, no?
Clar, la música és un...
També, no?
Els escriptors, els músics, els artistes... Els
cineastes, no?
Persones que penses que estan absolutament en la cresta de la ola, la Vinci, em sembla que es diu aquell, que era un DJ... que el tio tenia tot i...
Sí.
Bueno, tens tot o no tens res.
Sí, sí, o com el Robin Williams, no?, també.
Exacte, suïcidar, mira, no? Parlant d'actors... Els actors
actor que tenia feina, que estava... que guanyava molts diners, que estava sempre treballant, vull dir...
Que va fer aquella pel·lícula del Club dels Poetes Muertos, sí, que justament hi havia un suïcidi, que és un dels alumnes. No pot ser actor.
I, sí, sí, sí.
I pateix bullying, d'alguna manera, però pressió per la seva pròpia família. Mm-hmm. Això dels actors també és curiós. Els actors tampoc podien estar enterrats a sagrat. Vull dir, en època de Molière, per exemple, hi havia lleis a França que prohibien que els actors estiguessin enterrats com els suïcides en sagrat. Vull dir que...
Sí, sí, sí. En Camposanto.
Camposanto. No. Camposanto.
I on els enterraven?
Els enterraven en uns llocs que estaven destinats als que no estaven batejats. Per exemple, els nens que havien nascut però que no havien tingut temps de ser batejats.
Sense ànima.
Perquè, sí...
Era considerats com sense ànima, quasi, els actors, no? És curiós.
Sí, sí, clar, perquè podien morir de qualsevol manera i en qualsevol moment. És molt curiós. Hi ha un estudi d'una tal Isabel Gómez que parla, que es diu Ritos Exequiales en castellà, no creyentes, no bautizados y suicidas, de Isabel Gómez de Rueda, i parla molt de totes les casuístiques que es donen al llarg del temps de totes les persones i els casos, no? I és això que dius tu, que no tenien ànima, o perquè com eren morts que no es podien preveure, doncs no entraven dintre de lo normal. I això que no, lo que no és normal, pues és del diablo, no? Un poco.
Clar,
dius tu. No tenien ànima normal.
Déu-n'hi-do, Enric.
La qüestió...
En quins temes ens...
I que ens toca a tots, posem, no?
Sí,
i a totes,
i tant,
perquè
cadascú coneixem.
Coneixem, segur, i vosaltres que ens escolteu, persones que estan... dissortadament ha passat al vostre entorn, i en el nostre entorn, a l'Òscar i meu, doncs també, i fa poc, no? I a més a més coses que són... I ja està. Si mouen a reflexió, i és una reflexió fructífera, doncs mira, escolta.
I tant. Doncs vinga, som-hi, sí. Reflexionem.
Reflexionem amb música i amb paraules.
Que bonic.
Hola, com esteu?
Hola, bona nit, bona tarda, bon dia. Tenim aquí ara per parlar d'aquest tema, que és un tema bastant seriós, com quasi tots els temes que toquem, no, Enric?
Sí, som nosaltres els que no,
sí,
de vegades,
sí,
no,
a vegades nosaltres, moltes vegades, la majoria de vegades nosaltres no som gens seriosos, però
gens.
Toquem temes seriosos.
Això sí.
Tenim aquí a un amic nostre,
sí,
l'Edgar Gual, músic i empresari, que és l'alma mater del Wild Geese i de la Tete. I a part, doncs, és músic professional, està en una banda, que... Quina banda és?
Estic amb Mina, Monroy i la Inteligència no Artificial, que és una banda emergent que en el seu moment va triomfar bastant a Nicaragua. I res, i estamos ahí. Entrem a gravar disc i, bueno, pica pedra, com sempre.
Molt bé, molt bé. Edgar, i avui amb el tema que toquem en el programa, en el podcast d'avui, és sobre el suïcidi. Uh-huh. I tu, doncs, has tingut una experiència d'un familiar molt proper que va tenir un intent. Ens pots explicar
Correcte.
Una miqueta?
Doncs sí, malauradament, bueno, doncs, va passar el que va passar. Us explico una miqueta així ràpid. Bueno, tinc un germà autista, ell té 16 anys, ara mateix, i bueno, doncs, el ser autista, pues, bueno, ja sabeu com són els nanos, no? A vegades, que la que veuen alguna cosa que surt de lo que és lo habitual, doncs, oh, el raro, el tal...
Són molt cruels.
Molt cruels, correcte. I, bueno, doncs, va arribar el moment que, bueno, no paràvem de fer-li bullying a l'institut fins que, bueno, va arribar un dia que va decidir, doncs, de treure's la vida, no? I dient que, bueno, que aquest món està... que les males persones sempre surten guanyant i que estava fart d'això. I, bueno, per sort no ho va aconseguir. I, bueno, hem estat amb temes rehabilitacions i, bueno, estem molt a sobre. Ens feien falta diners també per la rehabilitació, perquè el que és els serveis hospitalaris públics cobreixen fins a 6 mesos, en el seu cas van allargar 2 mesos més. Però, bueno, per sort, bueno, es va muntar un festival de rock a través d'una gent que, bueno, que també val la pena mencionar perquè sense ells no s'hagués pogut fer, que és l'Àlex Leixà i la Yolanda Pérez. Són dues persones que, bueno, van ajudar a través de PDF Music, que és una productora musical de Badia, i la veritat és que molt bé, ens van ajudar i, bueno, vam aconseguir recaudar els diners com perquè pogués fer la rehabilitació, no? Però, bueno, ahí estem lluitant-ho i, bueno, és una lacra que tenim, no?, en aquesta societat, i, bueno, estem treballant, doncs, perquè no torni a passar. I, pues, a partir dels docents, que es faci una miqueta de, pues, no sé, un tema formatiu, alguna cosa. És com si jo tinc una empresa i els meus cuiners tenen que tenir carnet de manipuladors, per què no un docent té que tenir una mínima formació, ni que sigui a 2 setmanes, com per poder detectar aquests casos de bullying i poder fer alguna cosa al respecte, no? És un tema complicat, però, bueno, estem a sobre del tema i, bueno, seguirem apretant per aquí.
Edgar, quan, en rehabilitació, en què consisteix, més o menys?
Rehabilitació, ara mateix, ell necessita un fisio a diari, val? Perquè va tenir la lesió més greu que ha tingut ha sigut d'una vèrtebra, que l'incapacita a nivell caminar, tot i que s'està treballant, i després també li provoca problemes interns a nivell d'infecció i tot això, no? I és una cosa que s'ha d'anar treballant. Ja no diguem a nivell psiquiatre i psicològic, no? També és una cosa que hem d'estar allà cada dia. Però, bueno, el noi ara està feliç, està en una escola diferent, amb gent amb la que s'entén, el respecten, i, bueno, mica en mica, pues, es pot relacionar ja amb gent més de la seva edat, no? Diguem que un nen arriba un moment que ja no li serveix estar sempre amb els pares. A partir dels 14, 15 anys ja pots relacionar amb gent com els teus i ara ho està aconseguint. Llavors, bueno, pues està una miqueta més content i, mica en mica, doncs, ho anem tirant endavant tots. Sí, sí.
Perquè cal dir, per informar els oients i oientes del programa de La Caverna, que el teu germà, clar, es va llançar d'un quart pis, no?
Correcte. Ell va venir a l'institut un dia qualsevol, es va fotre un pedazo plat de canelons. El meu pare ho deia, no? S'ho menjava amb unes ganes, en plan, un dia normal, i era com si ell sigués conscient, no?, de que era el seu últim àpat i que tenia molt clar el que volia fer, i sí, sí. I, bueno, però els meus pares, de cop i volta, van començar a sentir crits al carrer i, bueno, va ser bastant intens, fins que al final, bueno, pues, la imatge des del balcó, pues, imagina't, veure el teu fill... No, molt intens, molt, molt dur, però, bueno, estamos en ello i, bueno, i mica en mica, pues, ens anem refent i, bueno, tirant endavant, que és l'important.
És curiós, perquè ho has comentat ara, que és molt difícil de detectar a vegades, no?, quan, quan una persona pren la decisió, sobretot a l'adolescència o fins i tot més joves, més infants, no?, de detectar que està passant alguna cosa i que, ostres, que es volen llevar la vida, no?, que es volen treure del mig, no? És curiós, sí, perquè els hi passa a moltes famílies, no? De suïcides, de que, ostres... Uh-huh.
Sí, jo crec que això s'hauria d'analitzar també amb un espectre més de psicologia, no? O sigui, el cas que ens porta avui, diguem, com pots arribar, no? fins a aquest punt, a aquest extrem de voler, bueno, doncs, deixar d'existir. Hi ha molts motius, no? En el cas del meu germà, doncs, bueno, ell se sentia totalment oprimit, no tenia ganes de viure, ell era un infern diari. I llavors el clic aquest de dir, bueno, més enllà de pensar en el dolor, si em farà mal a l'hora de morir-me, és com, ja ho tens com assumit, no? Llavors, potser sí que és veritat que el tema suïcidi, doncs hi ha altra gent que ho volen fer, diguem-ho, com molt més espectacular, no? En plan, cridant l'atenció i tal. Altra gent ho fan amb mig por, ho intenten, a vegades volen no fer-ho i acaben fent-ho, saps? Hi ha molts tipus de, crec, a nivell suïcidi, llavors, i moltes maneres també, no? Hi ha el que ho fa amb pastilles, hi ha el que ho fa a la banyera, hi ha moltes, moltes maneres, però tot ve a ser, o ve per, crec, jo no sóc psicòleg, però ve per una sensació molt impactant del moment, una batzegada al cap que et pot desorientar i pum, ja és un moment. I després, bueno, com és en el cas del meu germà, ell s'arrepenteix molt, s'arrepenteix moltíssim i és conscient de lo que ha fet i ara té més ganes que mai de viure, sí, perquè realment ha passat ja un tràngol que, ostres, que és que ha vist la mort. I ho diuen, no? Quan veus la mort et canvia el concepte totalment de la vida, no? I bueno, i en aquest cas, pues, els supervivents d'intents de suïcidi, i la gran majoria veuen que, bueno, pues, puc seguir endavant amb altres coses, perquè veus que realment tens gent a sobre que t'està... O hi ha gent que directament no, o gent inconscient també, no? Que moltes vegades es cansen, o amb tema, per exemple, amb drogadictes, saben que van a morir, però potser no veu una altra alternativa, no? Va, pues vinga, sobredosis i moro feliç, no? De fet, és el que és això, no? El tema que tracta avui, pues, que hi ha com, a nivell psicològic, molta varietat d'intent de suïcidi i realment tot va enfocat, pues, amb el que t'has envoltat, amb la societat, amb diferents punts de com és la persona, també, l'educació que hagis pogut tenir, perquè una persona rica també pot estar molt deprimit i dius, hòstia, no estic vivint la vida, saps? No sé, hi ha moltes maneres.
Quan va passar, Edgar?
Això, mira, just ara farà un any.
Un any. I tu, abans, hi ha alguna cosa que hagi canviat sobre la teva opinió o el que creies sobre el suïcidi abans i després del que va passar?
Bueno, aviam, crec que en el meu cas... Jo, no sé, em poso en el meu cas, jo he tingut etapes molt fosques a la meva vida, però mai se m'ha passat pel cap. Sempre, per sort, sempre he tingut l'opció de buscar-me la vida, com sigui, i tirar endavant, però l'opció aquesta de treure'm la vida no, és que ni se m'ha passat mai pel cap, no? I la visió, bueno, pues, és una cosa que, clar, quan et toca tan de prop, dius, coi, ho agafes amb més de respecte, no? I més que... És una cosa que jo no ho tenia mai en ment, en plan, hòstia, a mi no em passarà, però hòstia, quan pot passar amb algun familiar teu, dius, ojo, que sempre ho és per les notícies i tal, però dius, que està aquí, que és el meu germà, saps? Llavors, és una cosa amb la qual s'ha de vigilar molt, no? No sé, el tema del suïcidi, ara el meu germà no ho hagués dit mai. Realment, és que no ho hagués dit mai.
Has repassat tu moltes vegades...
Sí, i és com, per què ha passat, tal, però és que ha passat, doncs, perquè tenia que passar. Ja està, ha sigut la situació, i, bueno, i l'hem d'afrontar com sigui. A vegades la vida et dona hòsties, doncs, les encaixes i segueixes. En aquest cas, doncs, sí, ha sigut molt, molt intens, a nivell familiar brutal, però la resposta de tothom ha sigut, vamos, inefable, és que no tinc paraules per expressar com ha reaccionat la gent, és que és increïble, de veritat.
I Edgar, és una pregunta una miqueta teliaguda, no? Sí. Però jo suposo que que li passa molt a la gent que està al voltant d'algun ésser estimat que s'ha suïcidat i ha aconseguit matar-se o no, no? És, queda alguna cosa de sentiment de culpa? De, ostres, de podia haver fet alguna cosa perquè no succeís això?
En aquest cas, no, perquè no t'ho esperes. Mm. És a dir, no és una cosa que digui, ui, és que passa, és que ho veus a venir, és que no ho veus a venir. Mm. És que no t'ho esperes, és pum, d'un dia per l'altre. És com un, jo què sé, un tret al cap, pum, hòstia. Mm. No, és una cosa que no veus a venir. Si ja notes alguna cosa, tal, no sé què, llavors, vale, ja... Mm. Però, clar, és la sensació aquesta, és com de cop i volta passa. No? Òbviament, que si ja veus coses rares i la cosa està anant tal, i inclús els meus pares ja van avisant, pues que en el moment que si ni el director de l'escola fa res, ningú diu res, que et diuen que esto es una cosa de niños i tal, a qui recorres? És que no tens on aferrar-te, pues mira, pam, ha passat això. Clar, és una cosa que no te l'esperes. No...
Clar, no hi havia símptomes previs que et podien fer
clar,
pensar.
Pensar en això no, sí que veies el bullying que li feien, sí. Ho denunciaves a l'institut, parlaves amb el director i, bueno, anaven donant llargues, que és una cosa de niños, que tal, que no sé quantos. Clar, tu confies en els professionals. Pues mira, pues al final no són tan professionals. Llavors, jo crec que des d'aquest punt sí que s'hauria de fer una mínima formació als docents amb això. Ei, estigueu al lloro amb aquestes coses. Sí. Que és que passa això. I vaig estar mirant casos i també nois i noies de l'edat del meu germà que, per desgràcia, sí, van aconseguir-ho. Va haver-hi el cas de les dues bessones, que es van tirar les dues també per un balcó. Una va morir, l'altra va quedar trinxadíssima i, bueno, són coses que passen. Bueno, coses que passen, bueno, es poden evitar, la veritat. Però, no sé, això és una cosa que potser s'han d'invertir molts diners i potser no toca o el que sigui, no sé.
Es deia abans que els mitjans de comunicació tenien una mena de pacte per no parlar del suïcidi perquè pensaven que era un efecte dominó. Tu què penses d'això?
Clar, crec que és una cosa més d'educació, no? És com un tema tabú, però crec que com més tabú és, pitjor. Jo crec que s'ha de parlar obertament de tot i naturalitzar pues, que hi ha rasgos psicològics que poden derivar això. No ho amaguem, parlem-los, exposem-los, busquem solucions, no? Perquè com més ens tanquem amb aquestes... És com antigament, no? Amb el tema del sexe, no? L'homosexualitat, tot això. Ara comença a estar més obert, però fins que no s'ha naturalitzat ha sigut també motius de suïcidi moltes vegades. Estic parlant d'anys enrere, no? Ara per sort s'està socialitzant més i és una cosa més natural. Doncs crec que el tema del suïcidi hauria de ser un motiu dels quals parlar-ne, parlant a les escoles, i si fos un motiu educatiu també, no? És un tema tabú, perquè és un tema tabú. Jo crec que s'hauria d'obrir aquest tema i parlar obertament i a partir d'aquí doncs trobar solucions i, bueno, si es naturalitza, pues es pot parlar del tema i es pot ser més incisiu amb aquest aspecte, no? I treballar-ho més.
Ah, has dit abans que era una lacra, no? La
sí.
Paraula aquesta és...
Sí, sí, correcte. Sí. És que és això. I no es treballa. És, bueno, està com en un lloc amagat i ja està. Què passa? Que potser pot absorbir més recursos de l'Estat a nivell econòmic que tracta tal... Bueno, escolta'm, pues potser hauríem de retallar per altres llocs, no? Que potser no són tan importants. No sé, és una cosa difícil i que vindrà una altra persona i em dirà sí, és veritat, però no hi ha recursos econòmics o el que sigui, cadascú diu la seva, no? Però, bueno, en aquest cas crec que són temes prou importants com, bueno, parlem del tema de la sanitat i tot això, que ja són altres coses que està molt desmillorat, es podria millorar molt més, no? I que sí que és veritat, però el que cobra... Un metge, vamos, és ridícul amb la quantitat de vides que pot salvar. I dic també ficar més psicòlegs públics també, perquè pot evitar danys majors, no? No sé.
I no creus, Edgar, també que sí, els psicòlegs són necessaris a vegades, però a potenciar més les humanitats,
per exemple,
no? Aquelles assignatures, no? que parlen, no? De la vida, de la mort, no?
Correcte.
Del suïcidi, i més en èpoques de formació, com són la infantesa i l'adolescència, no? Que són etapes també sobretot a l'adolescència, es fantaseja molt, no? A vegades, ostres, si em tragués la vida, què passaria, no? És molt comú a l'adolescència fantasejar,
correcte,
no?
Correcte.
Fantasejar en això, però, clar, de fantasejar a que el teu dia a dia es converteixi en un dolor insuportable i que decideixis, doncs, d'això, de llevar-te la vida, no? Ostres, és un tràngol, però jo crec que, no? Amb les humanitats... Per potenciar això, les humanitats que no es fa. No?
Aquí hi ha, exacte, hi ha com assignatures que no estan, com per exemple, perquè no hi ha, ja no dic assignatura, un crèdit variable, un algo, no? Intel·ligència emocional, anem a treballar-ho, val? Com, per exemple, en el cas del meu germà, per exemple, que és autista, si veus que hi ha una persona que és introvertida, que no és capaç de relacionar-se amb la gent, pues, no li facis el buit. Dic, hòstia, pues aquest xaval necessita relacionar-se amb la... Tracta'l d'igual a igual. Val? Doncs pum, això és, per exemple, seria un dels casos. I hi ha matèries que no es fan a l'escola que són bàsiques de vida, no? I que no es donen. Fora per a tot això, jo què sé, una de, pues, que t'ensenyin economia, però no economia de grans empreses, sinó com gestionar, que no et prenguin el pèl amb certes coses, no? Intel·ligència emocional. Moltes altres coses que es podrien fer a l'escola que no es fan. Sí, crec que és una cosa que és bàsica i són coses que quan siguis una persona adulta les tindràs al teu dia a dia. I a vegades ens plantem amb 18 anys i que sí, que pots tenir molts títols, pots ser un crac en mates, amb llengua, el que vulguis, però després venen i et tanguen a la primera o et fan això, no? Et fan el buit i no saps com reaccionar. No? Doncs crec que és molt important això també. O sigui, et prepara a nivell mental, però a nivell de sentiments i tot això no fan absolutament res.
Sí. Bueno, de sentiments i de raó.
I raó, no, clar.
Perquè cada vegada raonem més, no? Uh-huh. I fan que no, en el sistema educatiu en el que vivim cada vegada es raona més. Es parla molt d'emocions, però no està equilibrada la balança, no?
Gens.
No sé què opineu vosaltres, perquè és això, és, cada vegada aproven més amb menys nota, no? Deixen passar de curs a vegades amb suspensos i no sé, però on anem? No?
És increïble.
Ah, bueno, això...
I cada vegada la raó ha d'estar ben equilibrada, el que dius tu, no? De donar eines per doncs, per la part emocional, uh-huh, tenir-la equilibrada, però també la raó, no? I ha d'estar equilibrada la balança de la raó i les emocions. Però avui en dia ens decantem molt per les emocions i la raó...
Correcte.
Res, cap a baix, no?
És que, clar, les causes són múltiples també, i per tant se'ls ha de tractar des de tots els punts de vista, tampoc, clar, només un, sinó entorn de la formació i la cultura, la literatura. Clar. Entendre també que tothom és diferent, però entendre-ho i... Però és això, si vols anar ràpid, entre cometes ràpid, perquè, clar, tens les hores d'escola, pues, que és on pot incidir.
Clar,
més,
aquest
més
és el tema, no? Que no tothom tenim la mateixa forma de pensar, no tothom té el mateix cervell. O sigui, jo en el meu cas, per exemple, i com molta altra gent, jo tinc dislèxia. Llavors, a l'escola és en plan, hòstia, estic parlant d'escola dels 80, eh? O sigui, anem enrere, potser ara s'està fent diferent. Però és veritat, és que no et sortia una cosa, vale, dislèxia i discalcúlia, mates i llengües com, hòstia, em costa, vale, però en vés de matxacar, ui, aquest, directament, aquest és un gandul, aquest no vol fer res, castigat. I diu, pues mira, pues a mi se'm donava millor la música, se'm donava millor l'educació física i a dia d'avui parlo 5 idiomes i no n'he estudiat cap, saps? I és com una cosa, el meu cervell va diferent,
clar,
a l'altra gent. Si a mi de petit se m'hagués potenciat això, vamos, estaríem ara... Vamos, com estaríem.
Doctor Wall, no?
A tope.
Sí, sí, tio.
Però que és això, si tots els cervells funcionen diferent i s'hauria de poder explotar la part més potencial del cervell, no tots a una i vinga, i som-hi. Així es perden moltes grans coses.
Sí,
però bueno.
Sí, cert. Jo, una pregunta que em ronda pel cap. Li proposaràs al teu germà en algun moment sentir l'entrevista?
Sí, sí, jo, sí, tant, jo li puc proposar, sí, sí, vale, tant.
Tu creus que estaria bé que et sentís parlar tu sobre ell i aquest tema?
Home, sí, el Pol és molt jefe, eh?
Molt bé.
El meu germà, et dic, és un tio superintel·ligent, a més, fanàtic total de la informàtica, té un canal de YouTube, també.
Uau.
Sí, sí, videojocs, és un jefazo, o sigui, llavors, clar, té un fort molt, molt, molt potent, doncs que... que no se li ha pogut potenciar a l'escola d'alguna manera, no? I el meu germà té un futur per davant increïble. El que s'ha de saber com enfocar-lo, però el meu germà arribarà superlluny, sí, ho tinc molt, molt clar. Sí, sí.
Que bé. Déu-n'hi-do, no? És que
és clar, és...
sort que hi ha un tros de vida que hem compartit i moltes circumstàncies que fa que puguem parlar amb aquesta naturalitat i tranquil·litat sobre un tema que és delicat com a mínim i seriós, que al principi seriós no vol dir que no el puguis tractar des de molts punts de vista.
Clar,
no...
totalment. A més, és un tema recurrent en la història de la humanitat.
Sí, exacte.
Des de...
Bueno,
no? Des de sempre que hi ha hagut suïcidis, vull dir que és... I malauradament n'hi hauran, no?
Mm-hmm. Clar, sí, sí, influeixen és... moltíssimes coses, no? Clar. El tema de suïcidi poden ser mil motius i també va acord amb el cervell de la persona que fa l'acte, no? Llavors és com poden influir mil coses. Sí, sí.
Sí, és... quan explicaves això dels macarrons, perdona que t'ho digui així, m'he recordat d'un amic comú nostre que va intentar suïcidar-se i que abans de fer-ho va col·locar el rellotge, el bolígraf, vull dir, la cartera, el tot ben ordenadet i llavors sí. ho va fer.
El meu germà va deixar una carta, el meu germà va deixar una nota explicant, bueno, exculpant totalment els meus pares, en plan, que no és culpa vostra, i va deixar nota dient això, no? Que estava fart, doncs, que els dolents sempre se sortien amb la seva, no? I que la gent, i que en aquest món no hi havia espai per gent bona. Clar, escoltes això i dius, on estan els profes? On està la persona que ha de vigilar això, saps? I és com molt intens. Doncs sí, és algo, suposo que algo habitual també, no? Les cartes de suïcidi, les notes de suïcidi abans de fer l'acte, però bueno, mira, per sort no ho va aconseguir en aquest aspecte i bueno, perquè té que aconseguir moltes altres coses a la vida.
Vaja,
i tant.
Sí, sí.
I ara que et diu que no, té més ganes de viure que mai.
Home, i tant, està a tope el tio. Sí, sí. I això, i bàsicament és això, sí que hi ha molts tipus d'això, no? Pues de deixar les coses preparades, com bé deies tu, sí, no? O una carta, o simplement qualsevol acte abans de... Pues em fumo un paquet de tabaco entero, jo què sé, no? Sí. Com a l'últim desig, no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Doncs bé, hem tingut aquí el...
A l'Edgar.
A l'Edgar.
És un clàssic, bueno, nostre, perquè sí, sempre que podem...
Sí, en algun altre programa ja l'heu escoltat.
Està en Panteón, tio!
Ja el podeu escoltar, clar, en el format podcast encara, en altres programes. Moltes gràcies, Edgar.
A vosaltres per convidar-me.
El teu testimoni tan sumament proper.
I tant. No?
Dolorós i alhora, doncs, d'alegria, perquè no ho va aconseguir, no? I està empenedit i té ganes de continuar lluitant i de tirar endavant la seva vida, que és, no? Té un espectre allò
sí,
immens, el
sí,
que
sí,
vulgui,
sí.
No? Doncs, Edgar, moltes gràcies.
Jo li diria que si vols,
sí?
Si volguessis dir alguna cosa a algú que estigui en una situació i que li puguis donar una miqueta des de la teva experiència.
Sí, no, és una cosa que... I mira que és una frase que és molt recurrent, però és que és superreal. És que és superreal i a mi m'ha passat mil vegades. És la frase aquesta de ja vendran tiempos mejores, és que és veritat. Bé. És més, jo és una cosa que m'ho aplico a mi molt, i és quan estic una miqueta de baixón i tal, dius, pensa com estaves 5 anys enrere, 10 anys enrere, i mira com estàs ara. És a dir, l'evolució sempre és anar cap amunt, vulguis que no. I ja no em refereixo a nivell de feina, sinó a nivell personal, la vida et va donar una experiència, i aquesta experiència, per poca que en tinguis, la pots anar aplicant. I sempre vas a més, i sempre vas a més. Llavors és... Comparat com estaves abans i mira't com estàs ara. Sempre és una evolució constant, amb experiència, i vas aprenent i aprenent. I val la pena. Val la pena estar en aquest planeta, ni que sigui una estoneta més, no?
I tant.
Està molt bé.
Que la vida és meravellosa, no? Encara que a vegades sigui una miqueta cabrona, no?
Sí, però hi ha moltes coses que et poden omplir, que et poden fer ser feliç, perquè la felicitat realment no és una cosa que està sempre. La vida és un lloc on hi ha moments de felicitat. Clar. I quan ho tens, pues, viu-lo i aprofita-ho. La resta és, sí, monotonia, i vas trobant el teu lloc en aquest lloc, en aquest espai, no? Que és la Terra. Però ja et dic, quan et ve el punt aquest de felicitat, pues, viu-lo al màxim, no? I has d'estar, pues, en stand-by, i de cop i volta et ve això. Que et ve un baixón, que li donguin. O sigui, no m'interessa. Passa ràpid i vinga, ja segui, i ja està.
Sí, és això. Viu la vida, no?, que ja passa molt, molt de pressa.
Correcte,
no?
Correcte.
Molt,
sí,
ràpida,
sí.
No?
I tant.
Escolta'm, i per aquesta cua d'aquest missatge teu,
sí?
Posa-li una música.
Una música? Uau!
Però ja sé que n'hi haurien mil, però una!
Uau, mira, hi ha una cançó, el que passa que, clar, no la podreu posar tota. Hi ha una cançó que es diu Freebird, no sé si la coneixeu.
Sí, Lynyrd Skynyrd.
Sí, correcte. Per mi, jo com a músic, que és un temazo, a més,
boníssim.
La toquem moltes vegades a les jam sessions allà en el pub, i és un tema, pues, que és que transmet una energia, i la lletra, tot, és com, uau, és un tema que a mi personalment és com, comença lent, però... Uf,
sí, sí, sí.
Va pujant, sí. I et crea un clímax, el solo és tema.
El solo de dues guitarres, sí, que eren, sí, sí, impressionants.
Sí. Increïble, allà. És pura energia, sí, aquest, sí, tema. Sí. Sí, sí.
Doncs ja està tot dit, no?
Vinga. Doncs moltes gràcies, Edgar.
Gràcies, i, bueno, moltes gràcies.
A la propera ja ens veurem.
Ja vindrem.
Sí, als bars, o a la ràdio, o a la plaça. Tu.
Genial. Hòstia, perfecte. Fantàstic. Pues, gràcies per la invitació, nois.
Gràcies.
Vinga.
Doncs bé, Enric.
Hola, Òscar.
Hola, Enric. Però si ja ens hem vist.
Sí, però amb circumstàncies diferents.
Sí, és veritat. Ara tenim a una altra convidada,
sí,
aquí en la nostra caverna.
Quina sort avui.
Sí, una gran sort. I a més, perquè ens explicarà també la seva experiència de primeríssima mà, no?, sobre aquest tema, que és el tema del suïcidi, i que ens pot, doncs, il·luminar una miqueta. Tenim aquí a la Luna Robles.
Oli.
Hola,
que bé,
Luna.
Que ella, doncs, ha tingut l'experiència d'haver tingut intents de suïcidi, no? Luna, explica, què és el que et va fer arribar en aquest punt, no?, de dir, ostres, la vida és tan sumament dolorosa que ja no vull continuar.
O sigui, més o menys amb teràpia el que em vaig donar compte era que, doncs, jo tenia una situació familiar bastant complicada, al col·le jo era com, entre cometes, la rarita, i em sentia bastant com desenfocada.
Sí,
crec que lo podria descriure així. I hubo un moment en el que me sentia sola, però solíssima, y me sentía muy incomprendida por todo el mundo. También era momento adolescencia, y quieras o no, eso afecta un montón. Y hubo un momento, pues, que estaba en una situación bastante complicada, ya no solo a nivel familiar, sino también con una relación sentimental, y pues nada, decidí tomarme pastillas porque tenía tanto dolor dentro que no podía con ello. Y se me hizo como demasiado grande.
Fueron varios factores los que te condujeron a tomar esa decisión, ¿no,
sí,
Luna?
Sí, porque ya de antes...
Y de adolescente has comentado, ¿no?
Sí, claro, porque antes de ese intento también tenía situaciones autolesivas. Uh-huh. Y, o sea, ya es como que mi cabeza ya no iba muy bien. Y entonces, pues, ya antes del instituto, pues yo tenía... Bueno, me cortaba o... situaciones que me hacía daño a mí misma, y supongo que eso fue como el límite, estaba muy cerca para pasarlo, a lo mejor, y entonces pues decidí eso en ese momento.
Cuando dices situaciones autolesivas, ¿has reflexionado también mucho sobre eso? O sea, cuando te pasaba eso, cuando te hacías daño de esa manera, ¿con cómo lo hacías? ¿Qué hacías? Era...
Pues o me cortaba o me pegaba a mí mismo.
Vale.
Sí, porque eran como situaciones de estrés que no sobrellevaba o no sabía gestionar, y entonces era como que en mi cabeza decía que eso era la mejor manera. Evidentemente no.
Claro, claro. Porque has comentado antes, ¿no?, que en ese momento, ¿no?, que te desbordaba todo, ¿no? Te sentías sola.
Sí, sí, muy sola.
¿No tenías, era una sensación que tú tenías que era errónea y que realmente si hubieses explicado a alguien de tu entorno que te quería, hubieses desistido de ese intento o no?
Puede que sí, pero en ese momento, o sea, creo que estaba tan convencida y ensimismada que no, que a lo mejor, bueno, a mí siempre me ha costado mucho pedir ayuda. Y entonces en el momento que me encontraba en esa situación tan extrema, ya me parecía demasiado pedir ayuda, porque no quería preocupar a la gente de mi entorno. También es lo que he dicho, mi situación familiar no era la mejor del mundo, entonces pues tampoco tenía como la capacidad de pedirles ayuda. Y entonces a quien más adelante se lo conté, fueron amigas. Pero igualmente yo tenía como una voz en mi cabeza que me decía, o sea, no a nivel esquizofrenia, me refiero, una voz que me decía que era demasiado y que estaba siendo una exagerada y que bueno, que me lo callase. Y en realidad no, hay que hablarlo.
Ya, claro. Y claro. Eso, ¿y cuándo tomas la decisión de hablarlo? O sea, ¿en qué momento?
Pues fue tiempo bastante, ¿sí?, bastante más tarde, a nivel cuando ya vi que había construido mi familia propia fuera de mi entorno familiar.
Vale.
Y entonces ahí fue en plan, vale, he encontrado mi rincón seguro y estoy viendo que esta gente me quiere. O sea, que no digo que mi familia no me quiera, evidentemente me quieren. Y entonces con una persona en concreto pues se lo conté, porque era en plan, tenemos mucha confianza y esto sé que me está rondando mucho la cabeza y puede que si te lo cuento te va a doler, pero necesito que lo sepas. Y es eso. También éramos niñas y tampoco teníamos las herramientas, bueno, tampoco tenían las herramientas suficientes para gestionar eso.
¿Qué edad tenías?
Eso, yo tenía 13 años y mi amiga tenía 12, más o menos. Sí.
¿Y fue bien contarlo? O sea, ¿tú te acuerdas?
A ver, para mí fue como si me quitase una piedra de la mochila. Porque fue en plan, vale, no me siento tan sola. Porque tú sabes ahora mismo esta situación y me siento acompañada. Solo con el simple hecho de que lo sepas, ¿no? Pero claro, es lo que decía, no teníamos las herramientas para tal. ¿Sabes? Ahora mismo, que mi situación de salud mental tampoco es mejor, ahora las cosas van muy diferentes, porque la salud mental está más expuesta, está más visibilizada y tengo a gente en mi entorno pues que o está en psicólogos o en psiquiatras y entonces ya tienes más herramientas profesionales. En su momento no. En su momento tenías al psicólogo del instituto y sí, eso.
Es un fenómeno eso, porque te oigo hablar y utilizas palabras como terapia, herramientas, o sea que es como si hubieras cogido más el control de tu situación a partir de un momento y has plantado cara y has dicho, yo quiero saber cómo funciona esto y
sí,
cómo lo hago, ¿no?
Claro, porque, no sé, yo siempre he querido, bueno, a partir de ver que la situación que tenía a nivel mental era, no extraña, pero no era, se supone que no tendría que ser lo común, yo quería informarme de ello. Y quería entenderme a mí misma todo esto antes de plantearme la idea de ir a terapia. Que después, más adelante, con este trayecto conmigo misma, me di cuenta de que necesitas ir a terapia o necesitas medicinas o lo que sea, porque igual que te tomas un ibuprofeno cuando te duele la pierna, pues te tomas un antidepresivo si es que tu cabeza no funciona bien, básicamente. Se me ha ido la pregunta.
Lo de los recursos, las herramientas.
Ah, sí.
¿Sabes qué? Sí, eso. Lo que pasa es que lo decía porque en nuestra, entre comillas, generación, en casa yo al menos, ¿no? Eso de ir al psicólogo era, tú estás macharulo, tú estás... Yeah. O sea, era como admitir que algo que no estaba bien o no. Y yo creo que ahora esto no está tan...
¿no?
Sí, exacto.
O las enfermedades mentales, ¿no? Como muy, hostia, está loco, está loca, ¿no?
No, y hoy en día no están así. Claro. Es lo que decías,
sí,
¿no?
Más
que
normalizado, más gente, ¿no?
Sí, o sea, yo no voy a culpar a mis padres porque al final es lo que dices tú. En su momento, para nada estaba visibilizada la salud mental y de hecho, muchos de los trastornos que ahora están muy investigados, en su momento, ahora 20 años, no estaban para nada visibilizados y ni estudiados, ¿no? Como por ejemplo la esquizofrenia o la bipolaridad o etcétera. Y claro, pues entiendo que las personas de 60 años o ya no tan mayores a lo mejor tienen un estigma, ¿no? De que a lo mejor tienden a pensar que es demasiado. Entonces, como a mí me han enseñado a que tengo que callar mis sentimientos, sobre todo los chicos, tengo que callar mis sentimientos y lo que me pasa, pues ya se me pasará. Y es un, pues igual el no tratarlo desemboca a una depresión crónica. Y eso no es que sea irremediable, pero es más costoso.
Claro. Oye, aquí callar los sentimientos, sobre todo los chicos, ¿te lo han dicho los chicos a ti? Bueno,
yo creo que, bueno, es lo que he ido viendo a lo largo de mi vida. O sea, yo también he tenido esa situación y soy una chica, pero también he visto, no sé, por ejemplo, a mi hermano, yo apenas he visto a mi hermano llorar. En mi casa también ha sido muy así, ¿no? Pero, no sé, lo típico de, no, soy un hombre y vale, entonces no puedo llorar porque me han enseñado eso.
Vale.
O sea,
vale, pues, sí.
Y entiendo que es muy duro porque al final los sentimientos se te enquistan.
Vaya,
sí, ¿no?
Es verdad, verdad.
Es necesario llorar cuando es preciso, ¿no? Tanto hombres como mujeres.
Sí, evidentemente.
Pero sí que es cierto que por cuestiones culturales y tal, es como un síntoma de debilidad el que un hombre llore, ¿no?
Cuando y creo es que es todo lo contrario,
una cosa natural,
no es debilidad.
Al contrario,
no.
Estoy de acuerdo contigo. Yo que quería preguntar, es que es súper rico, ¿no? ¿Tú localizarías, por ejemplo, ahora una conducta de alguien que tuviera un problema de ese tipo más que tus padres a ti? O sea, ¿tú ya sabes más que tus padres para saber, mira, esta persona tiene un problema, o le pasa algo, está...?
Puede ser.
Puede ser.
Sí,
que tengas más cultura, por tanto, más conocimiento de eso y lo puedas...
¿Se puede detectar
eso,
aquello cuando una persona...
Claro. Es un poco
tiene
complicado.
La idea de...
O sea, creo que sí que se puede detectar, pero creo que hay gente que lo lleva a nivel, porque también está la depresión silenciosa, de que ves a una persona súper feliz y a lo mejor al día siguiente se ha suicidado y dices, ¿por qué si ayer estaba súper feliz? Pues eso, la depresión silenciosa. Uf. O sea, es como que te va matando por dentro. Y hay gente pues que a lo mejor lo ves más claro. Hay señales, ¿no? Pero hay veces que las pasas por alto, porque dices, porque como la sociedad nos ha educado a... Ya se pasará, pues a lo mejor esta persona no está triste, ¿sabes? A lo mejor esta persona tiene depresión, o ya no solo depresión, tiene algún tipo de trastorno que debe ser medicado, o ya no solo medicado, como mínimo, poniéndolo en el punto de mira. Te pasa esto y tenemos que estar atentos a ti. Pero también hay un hándicap, que es que esta persona, si no quiere ser ayudada, no será ayudada. Y eso también tienes que luchar contigo misma, en el sentido de, yo quiero ayudarte, pero tú no me dejas ayudarte y tengo miedo porque me genera mucha ansiedad esta situación, pero yo no puedo decidir sobre ti, ¿no?
No, claro, claro. Es una situación complicada cuando pasa eso, ¿no? Cuando una persona tiene la decisión clara y no quiere dejarse ayudar, ¿no? Uf,
es
la libertad individual, ¿no?
De cada uno.
Lo que pasa es que sí que es cierto que, ¿no?, que estamos cada vez en una sociedad más individualista y todos y todas vamos a nuestro rollo y que es muy difícil, es más difícil aún de detectar cuando una persona de nuestro entorno cercano, ¿no?, cae en una depresión. Y como que lo normalizamos, ¿no?
Sí.
Que estamos mal, ¿no?
Claro.
Es que, mira, en casa yo he escuchado muchas veces... Se ha suicidado, no sé quién, dice, qué egoísta.
¡Ay, no! Ya.
Qué egoísta. Y yo he pensado, bueno, a ver, ¿por qué dicen eso? Deben de tener un motivo.
Entiendo por qué lo dicen, sí. Pero realmente no, esta persona a lo mejor llevaba mucho tiempo luchando contra unos monstruos que no... Que pobrecita, ¿eh? O sea, que ojalá no lo hubiese hecho. Pero el decir qué egoísta, ya estás culpabilizando a la víctima. Y... creo que eso es muy doloroso. Por eso, en plan, no, qué egoísta, no. ¿No? Porque, no sé, muchas veces he escuchado este tipo de cosas. Por ejemplo, pues cuando dije mi intento o cuando intenté poner en el aire este tipo de cosas con otras personas, pues que dicen, o qué egoísta, o qué cobarde, o porque no me pidió ayuda. Es que podemos dejar de culpabilizarle. Porque a lo mejor no ha encontrado las herramientas, ¿no?
Ahí. Claro.
Supongo que se dice egoísta por el dolor que deja.
Sí,
¿no?
Claro, sí. Y lo entiendo perfectamente.
Es aquello por el dolor que deja los seres queridos que. Y lo que hablábamos antes, que a muchos de los familiares o amigos, amigas, el sentimiento de culpa, ¿no? De ostras.
Yo quise
podía
ayudar,
¿no? Podía haber hecho algo, ¿no? Si lo hubiese sabido, ostras, no lo supe, ¿no? Ese sentimiento de culpa, ¿no? Supongo que por eso dicen a veces, ¿no? De, qué egoísta.
Sí,
¿no?
Yo creo que sí.
Por el dolor que dejan.
El dolor y la falta de explicación, ¿no?
Sí.
A lo mejor por no poderse comunicar y el no saber el motivo de las cosas crea una angustia perenne, ¿no?
Pero sí, bueno, sí. O sea, y lo entiendo perfectamente, pero...
Pero claro, en tu caso, y la suerte de poder hablar contigo, es que un poquito desde la otra cara, desde el otro lado, podamos refutar un poco estas sensaciones que pueden tener los que no tenemos, vamos a decirlo así, aunque no, tenemos herramientas, ¿no? Los que no tenemos herramientas, pues, hostia, ya nos lo dicen las campañas, ¿no? ¿De qué manera podemos...? ¿Tú crees que son útiles las campañas que están llevando a cabo?
Creo que sí que son útiles, pero es que creo que la raíz del problema viene desde hace muchísimo tiempo y creo que ahora está bien que visibilicen, pero creo que el problema es tan grande que apenas hace nada. O sea, creo que a nivel educación deberían poner asignaturas concretas, ya no solo para identificar esto, sino también para tratar, para aprender a tratar emocionalmente a las demás personas y responsabilizarte también de tus propias emociones, ¿no? Porque tendemos a pensar que, y yo me incluyo en el momento que me pasó, tendemos a pensar que somos las únicas personas en el mundo que estamos mal y realmente la mayoría de personas están mal. O sea, cada uno tendrá sus cosas y el pensar que todo el mundo es neurotípico es un error.
Has dicho neurotípico, ¿eh?
Sí.
¿Qué es eso?
Neurotípico se refiere a cuando un cerebro funciona de una forma normativa. O sea, que no tiene ningún, entre comillas, ninguna tara.
Vale.
Y entonces, pues, si ya tienes depresión, ya no eres neurotípico. Porque ya tu cerebro está funcionando de una forma diferente.
Claro, y si estás triste, ¿no eres neurotípico tampoco?
Bueno, pues, claro, porque hay que hacer la diferencia entre estar triste y estar depresivo, ¿no? Uh-huh. Porque depresivo es que, bueno, hay muchos factores, ¿no? Pero puede que signifique que tu cerebro no segregue las endorfinas suficientes y la serotonina, o que directamente hace que se escape. Estar triste es una emoción. Uh-huh. Igual que estar feliz tampoco significa ser neurotípico. O sea... Uh-huh. Sí, puedes ser neurotípico o no. Ajá. Y estar triste, independientemente de la depresión.
Luna, antes hemos hablado y Óscar lo ponía en la mesa de las ondas radiofónicas el tema de las humanidades en clase como para intentar un poco
como herramientas.
Como herramienta, exacto. ¿A ti te parece que sería también... Además de las emociones, porque has hablado de emociones, pero humanidades como el uso de la razón para llegar a ver que no estamos solos o para comunicarnos, ¿crees que sería una buena manera o otra manera de hacerlo?
Yo creo que sería una muy buena idea. O sea, implementarlo a nivel educación yo creo que sería lo mejor. O sea, y ya no solo a nivel educación, creo que también, bueno, que ahora existe... El 016, creo que se llama. No, el 016, no. El... Bueno, el número de atención al suicidio.
061.
Sí,
vale. Que el 061 luego te derivan y tal. Sí.
Pues al menos está eso, pero también por lo que tengo entendido, cuando llamas al 061 no son personas profesionales. O sea.
Ya, claro. No, claro. Yo conozco a alguien que trabaja en el. Sí. Con gran sensibilidad y...
O sea, me parece genial, ¿eh?
Sí, es un trabajo voluntario, muchas veces. Claro. Pero con ese comentario que... A ver, tranquila, sin ser vainilla, venga, ¿qué estás diciendo?
O sea, me refiero de que a lo mejor... O sea, no digo que no tengan sensibilidad o que no sepan sobrellevar esa situación, pero creo que cuando una persona se está planteando eso... necesita algo profesional. O sea, me refiero a que tengan las capacidades, ya sea de psicología o de psiquiatría, para poder conducir la conversación o evitar que lo haga. No sé, o sea, tampoco tengo mucha información. A lo mejor hacen cursos relacionados con la psicología y tal, pero no sé hasta qué punto... O sea, me parece bien que hagan eso, pero creo que también tendría que estar respaldado por personas profesionales, me parece.
Y Luna, una pregunta. Tú cuando estabas en aquella vorágine de estar en el pozo, ¿no? Y de poco después que pasaras, que ya tuviste el intento y tal, ¿te ayudó alguna cosa de carácter artístico, ya sea música, ya sea alguna película, algún libro, alguna poesía, algún cuadro, que te ayudase a aferrarte a la vida otra vez, aquello de, si la vida es maravillosa, ¿no?
A ver, realmente, yo siempre he estado muy, muy junta con la música, o sea, a nivel de escuchar, ¿eh? Y pues me acompañaba mucho la música y también yo escribía. Y entonces era como una terapia propia cuando escribía, de reflejar los sentimientos y plasmarlos. También dibujaba, bueno, dibujo. Y eso, y sí que eso me ayudaba un poco a poder desahogarme. También te diré que a veces con la música me ensimismaba más, porque me ponía la música más triste del mundo y entonces pues me estaba más triste aún. Pero bueno. Y eso.
Y tú, antes hemos comentado también con Edgar que dijera si se le ocurría decir alguna cosa para los que quizás estuvieran en la situación de decir, ostras, ¿tú les querrías decir algo a las personas que estuvieran como tú estabas para darles un empujón y un poco de fuerza?
Pues yo creo que lo que diría es que pidan ayuda, que los demás, y que quien no te ayude no lo va a hacer, o sea, aunque se lo pidas, pero que hay posibilidades de salir y que ya no a nivel centros, sino que tienes gente en su alrededor, ya sean familiares, y si no tienes familiares, pues amigos, y si no los tienes, puedes hacer amigos, y que eso, que se respalde y que no estás solo. Eso diría, creo.
Que pues está estupendo.
Sí, sí, sí.
Y además es súper importante que se pueda escuchar.
Pedir ayuda.
Vaya.
Pedir ayuda.
Y hablar, ¿no? Hablar.
Para
aquí, claro. Entrenarse para la vejez, como hacemos con Oscar a veces. Hacemos broma, decimos que nosotros ya tenemos el máster hecho de jubilación.
Sí, sí, sí.
Joder. Que cuando nos llegue la jubilación, bueno, o lo que tenga que ser eso, pues que estaremos muy bien preparados. Por tanto, para eso hay que hablar, ¿no? Que hablar
claro.
Está súper bien. Claro. Que, no sé.
Sí, sí, comunicarnos, hablar
súper importante.
Y no solo por las redes sociales,
no,
sino cara a cara.
Claro, es ahí. Muchísimo más cercano, muchísimo más caluroso.
Claro.
Pues redes sociales tampoco, al final es como anónimo, ¿no?
Claro. Doncs aquest és el missatge d'esperança de la Luna.
La Luna, valenta, també.
Valenta, també, per venir aquí. Gràcies. I donar, doncs, explicar-nos la seva experiència en primeríssima, no? En primeríssima mà. Luna, muchas gracias.
Una altra pregunta. Sí, jo volia fer això, sí. La pregunta. Tu, para este mensaje que nos, ¿no? que das de fuerza y de... Poner una música.
¿Una música?
Sí.
Vale. O sea, te digo el...
Sí, dilo.
Se llama Las pastillas del doctor de Rupa Trupa.
Las pastillas
del doctor de Rupa Trupa.
Del doctor.
Es muy bonito. O sea, que a todo esto yo tomo antidepresivos, pero esa canción a nivel salud mental.
Rupa
es muy...
Trupa.
Rupa Trupa.
Rupa
sí.
Trupa.
¿Quién es?
Es un chico que tiene una banda, que vive en Canarias y hace música a nivel... ¿cómo se dice? Acústico.
Vale.
Y es muy reivindicativo, a mí me parece que tiene un don de palabra y está como muy enfadado con todas las canciones, pero creo que a veces con las canciones...
Es para estarlo, ¿no? Sí, al mundo.
Sí, sí, creo que es muy necesario porque habla de forma muy cruda, muy poética y muy bonita.
Ajá. ¿Lo podemos encontrar?
Sí, está en...
Seguro lo encontraremos.
Sí, sí, sí.
Con Óscar aquí seguro que lo encontramos.
Vale.
Pues, bien, gracias, Luna. Pues muchas gracias, Luna.
A vosotros.
Hasta la próxima. Hasta la próxima.